CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 6, benvinguts al Superesports. Amb el Pol Rodríguez i el Víctor Campos a la producció, amb el Marc Selva i el Dani Puntí Prats al control tècnic, dissabte 11 de febrer del 2023. Venim d'unes hores d'aquest dissabte, una victòria i una derrota catalanes als quarts de final anada de la Champions femenina de Waterpolo. El Sabadell ha derrotat la Roma per 15-10 en partit jugat a Can Llong, mentre que el Mediterrani ha perdut a casa contra el Duna Ibaros hongarès per 9-13. Ara tenim en joc a l'últim quart el partit del Mataró a la piscina de l'Olympiacos, de moment guanyant les catalanes 9-10 a un minut perquè s'arribi al final de l'enfrontament. A l'Eurocup femenina, també de waterpolo, el Terrassa ha quedat eliminat als quarts de final després de perdre el partit de tornada a la piscina del Ferencváros per 14-9. A l'anada, el Terrassa havia guanyat de 2 gols. Venim també d'unes hores de dissabte amb derrota del Levante Les Planes a la Lliga Femenina de Futbol. Ha perdut per 5-0 al camp del Llevant. Les catalanes són 3 punts per sobre del descens. I d'unes hores de dissabte amb victòria del Barça a la Lliga Sobal d'Handbol contra el Ciutat Encantada de Conca per 41-26. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load through the rain, through the flames and through the snow. A primera divisió, recta final del partit al camp de l'Almeria. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, partit amb molts gols, amb alternatives i amb polèmica. 40 de la segona part, Almeria 2, Betis 3. El Betis que sempre ha anat per davant en el marcador. 0-1, 1-1, 1-2, 2-2 i 2-3. El gol de Guardado. I la polèmica perquè l'àrbitre de VAR, Ignacio Iglesias Villanueva, us sonarà, és el d'aquella famosa jugada del Cádiz-Elx, avisa l'àrbitre, Verola Rojas, que hi ha unes mans prèvies a un gol que havia marcat el Betis.
L'Almeria,
perdó.
L'empat a dos
de l'Almeria, el gol de Costa. Doncs bé, l'àrbitre va veure la jugada i contradiu a Ignacio Iglesias Villanueva. Verola Rojas determina que el gol puja al marcador, tot i que hi ha una mà prèvia evident de Luis Suárez, el jugador del Granada, de l'Almeria, perdó. L'única cosa que podem pensar és que l'àrbitre considera que la mà no és immediatament directa a l'acció del gol. És veritat que és en el control, hi ha una centrada, una rematada de cap, un rebuig del porter i després fa el gol d'Almeria. L'Almeria. Però, vaja, per mi són mans voluntàries perquè ell fa un gest per endur-se la pilota amb la mà i s'hauria d'haver anul·lat el gol. El Betis marca el quart però anul·lat per fora de joc. Està perdonant el Betis, eh? Com no guanyi, se'n recordarà d'aquestes oportunitats. Almeria 2, Betis 3 a 4 pel 90.
A 2:15 també a primera, Sevilla-Mallorca, el Sánchez-Pizjuán. Coses destacades dels 11, d'uns i dels altres.
Doncs mira, el Sevilla surt amb un 5-4-1, amb En-Nesyri com a jugador més avançat i amb Oliver Torres i Suso com a jugadors més atacants. I en el 5-3-2 que també planteja Javier Aguirre, Murici i Kang Jin-Li són els jugadors més avançats.
A les 9 juga el València, que ara mateix ocupa zona de descens, tercer per la cua, rep a més talla l'Atlètic de Bilbao. A segona tenim a la recta final el partit de la Romareda.
Amb golejada visitant, Saragossa 1, Alavés 4, som al minut 90 de partit. Per tant, l'Alavés continua presentant candidatura a l'ascens directe. M'esperava per si hi havia alguna correcció del VAR, sembla que no, per tant, puja aquest quart gol de l'Alavés, Saragossa 1, Alavés 4, a punt d'acabar.
A 2:15, l'Andorra juga al camp del Llevant i a la mateixa hora també tindrem un Mirandés-Vilareal B, i a les 9, per tancar la jornada de dissabte segona, juga el líder en Les Palmes a casa contra el Lugo. A la primera divisió femenina, el Barça juga d'aquí a 10 minuts, a 1:15 al camp de l'Alavés, l'equip de Jonathan Giraldez. A la primera federació tenim en joc el partit del Sabadell a aquesta hora i a les 7 jugarà el Nàstic al camp del Múrcia.
Al descans, Sabadell 0, Numància 1. Per tant, perdent el conjunt ballesà al descans.
A la segona federació també tenim dos partits amb presència catalana ara mateix en joc.
Al descans, Atlético Saguntino 2, Manresa 0 i al 33 de la primera, Espanyol B 1, Hèrcules 0.
A les 8 viurem la final del Mundial de Clubs de Futbol a Rabat, al Marroc, entre el Real Madrid i l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Amb el Damià López i amb el Dani Solsona explicarem si el Madrid és capaç o no de guanyar un altre Mundial de Clubs. Ara tenim en joc el partit pel tercer i quart lloc d'aquest Mundial de Clubs, que segur que fa molta il·lusió de jugar-lo als participants.
Sí, sobretot el Flamengo, que ja va perdre amb l'Al Hilal i ara està perdent amb l'Al-Ahli. Al-Ahli 2, Flamengo 1. El 26 de la segona part, i a més l'equip egipci, l'Al-Ahli, jugant amb 10 jugadors. S'havia avançat el Flamengo, però li han remuntat el partit. Realment s'acaba perdent un Mundial de Clubs per oblidar del conjunt brasiler.
I aquest és l'11 del Barça de Giraldes per jugar d'aquí a 10 minuts al camp de l'Alavés.
Sí, amb el seu habitual 4-3-3, amb Paños a la porteria, Marta Torrejón, Paredes, Mapi León i al lateral esquerre juga Rábano, Núria Rábano, al mig del camp del conjunt blaugrana i tenim a Patri Guijarro juntament amb Aitana Bonmatí i Clàudia Pina, i a davant hi juguen Geise, Oshoala i Rolfo.
A la Premier, a Anglaterra, s'ha acabat fa poca estona i amb notícia el partit de l'Arsenal.
Sí, perquè no ha guanyat, empatat. Arsenal 1, Brentford 1, a l'Emirates. Ha avançat l'equip Gunner en gol de Trossard ja la segona part, i 8 minuts més tard ha empatat Toni pel Brentford. Un Brentford que portava molt bona ratxa de resultats. Hi ha hagut una mica de batussa els últims minuts. En tot cas, empat de l'Arsenal, que deixa ara mateix l'equip d'Arteta líder amb 6 punts més que el Manchester City amb els mateixos partits jugats. Això sí, el City encara ha de jugar el partit d'aquest cap de setmana.
De la resta de resultats, destaca que el Chelsea, amb tots els fitxatges que ha fet aquest hivern, però no pot guanyar.
No, West Ham 1, Chelsea 1, això que avui s'ha avançat en el marcador, amb un gol de Joao Félix a passada d'Enzo Fernández. Vull dir que els fitxatges de mercat d'hivern del gener van funcionant, però ha empatat el West Ham i després no hi ha hagut manera de capgirar el marcador. També crida l'atenció la pallissa que li ha caigut al Tottenham a 3 dies de jugar contra el Milan als vuitens de la Champions. Leicester 4, Tottenham 1. En aquest partit, i òbviament no ho dic perquè sigui una conseqüència directa, sinó perquè és notícia, Pedro Porro ha debutat amb el Tottenham al carril dret.
A 6:45 juga el Newcastle al camp del Bournemouth. Per cert, que amb aquest empat de l'Arsenal, a l'Arsenal li treu 6 punts al City amb els mateixos partits jugats. Demà jugarà el Manchester City de Pep Guardiola. A la Lliga Italiana ja s'ha jugat l'Empoli 2, Spezia 2. Des de les 6 tenim en joc un partit a la Sèrie A.
El de la Roma de Mourinho, el camp de la Lecce, amb un tití titular a l'equip local. Lecce 0, Lecce 0, Roma 0, minut 6.
A 8:45, Lazio, Atalanta. A la Lliga Alemanya, el Bayern de Múnich ha guanyat i clarament, Molló.
Sí, Bayern de Múnich 3, Bochum 0, Müller, Koeman i el tercer de Gnabry. Per tant, el Bayern treu un bon resultat abans del partit de Champions contra el PSG. De fet, s'assegura mantenir el lideratge d'aquesta Bundesliga. També crida l'atenció la victòria del Borussia Dortmund, 0 gols a 2 al camp del Werder Bremen, amb lesió, això sí, de Moukoko. El davanter ha hagut d'abandonar el terreny de joc a la mitja hora de partit. I el Bayer Leverkusen també ha guanyat 1-3 al camp del Hoffenheim.
A 6:45, bon partit a la Bundesliga, Leipzig, Union de Berlín. A la Lliga Francesa tenim jugant precisament el rival del Bayern de Múnich a la Champions, el Paris Saint-Germain.
I està perdent 3-1 al camp del Mónaco. Ja ho sabeu, amb moltes baixes, ni Mbappé ni Leo Messi, que es dubta per aquest partit de dimarts, tampoc Verratti, a més amb un virus que, segons informava avui Radio Monte Carlo, està pululant pel vestidor del PSG i fa que segurament hi hagi jugadors que no estiguin al 100% de les seves condicions. Mónaco 3, PSG 1. Està caient clarament el líder al minut 6 de la segona part. Veiem Ramos, que no ha estat titular segurament per aquest virus, i ha hagut d'entrar veient Gaultier aquest resultat tan contundent i negatiu que estava tenint el seu equip.
A les 9 tindrem un Clermont Olympique de Marsella en aquesta Lliga Francesa. La Lliga dels Països Baixos, a les 8 juga el PSV a casa contra el Groningen per tancar el futbol internacional. En bàsquet bàsquet a la Lliga ACB. 8:45 serem a Fontejau amb el Gerard Ballera per viure el partit del bàsquet Girona contra l'Obradoiro. També a la mateixa hora jugarà la penya a la pista del Betis. Ara en tenim dos en joc de partits a la Lliga ACB.
A l'equador del primer quart, Bilbao Bàsquet 11, Granada 6 i Fuenlabrada 7, Saragossa 10. Estan pendents d'aquest partit del Fuenlabrada, especialment a Manresa. També s'ho miren de reull a Girona perquè els convé una derrota madrilenya.
Encara en bàsquet, avui es juga la final de la Copa Princesa entre el Palència i el Morabanc a Andorra. A Palència, 8:15 del vespre. Viurem també el Superesports, la semifinal de la Copa d'Espanya de futbol sala entre el Barça i l'Inter Movistar amb l'Albert Ferran a Granada. El partit començarà a les 7 i amb el Roger Serrano, exjugador del Barça, a l'estudi de RAC1. A 9:15, la segona semifinal enfrontarà el Pozo Múrcia de Javi Rodríguez contra el Jaén. A la Lliga Femenina d'handbol juga el CAC 7 Granollers a les 8 a casa contra el Rocasa Canari. I a l'hoquei Lliga Masculina a aquesta hora tenim un partit en joc.
Sense gols, primers 10 minuts de partit, Liceo 0, Noia 0.
També en joc a la Copa de Lacers, el primer partit en presència catalana d'aquesta tarda, el Diesbach Voltregà, victòria clara catalana per 0-3. Havia guanyat el Voltregà 6-3 a l'anada, per tant, camí de superar aquesta ronda dels vuitens de final. A les 8 tenim un Valdaño-Lleida, a 9:15 Lyon-Igualada i també a la mateixa hora un La Roche-Urion-Caldes. A l'hoquei Lliga Femenina tenim un resultat definitiu d'aquesta tarda.
La Roza 5, Igualada 2.
I tenim també en joc el segon partit de la segona jornada dels 6 nacions de rugby. Abans s'ha jugat ja l'Irlanda 32, França 19, per tant Irlanda que suma dues victòries en les dues primeres jornades i ara, com diem, el segon de la segona jornada en marxa.
A l'equador de la primera part, minut 22, Escòcia 6, Gales 0.
Tornen al waterpolo, la Lliga Masculina, resultats definitius d'aquest dissabte, Mataró 8, Sant Andreu 9, Barceloneta 16, Barcelona 9, Canoe 13, Mediterrani 15 i Tenerife Cheide 17, Terrassa 16, a punt d'acabar el Catalunya-Sabadell, que ho farà amb victòria vallesana. I a la Lliga Femenina tenim tres resultats definitius, el Tenerife Cheide 9, Barceloneta 8, Catalunya 10, Saragossa 5 i Sant Andreu 10, Boadilla 4. A la Lliga de Voleibol, a la masculina, aquesta tarda Terol-Barça, i a la femenina es jugarà un Sant Cugat-Heidelberg. I als Mundials d'Esquí Alpí, avui s'ha disputat el descens femení, amb victòria per la suïssa Jasmine Flori, plata per Orliet i bronze per Sutter. I a la segona jornada, dels tests de pretemporada de MotoGP a Sepang, la Ducati de Jorge Martín ha estat la més ràpida, amb Pol Espargaró amb gas-gas amb el tercer millor temps en un dia marcat per la pluja. Marc Márquez continua lluny dels millors amb la seva Honda. Avui ha fet el 13è millor temps. Demà, últim dia de test a Sepang.
Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
2:15 de la tarda, s'ha acabat ara sí el partit de primera Almeria.
Al final no ha marcat el Betis, per tant, s'acaba aquest Almeria 2, Betis 3. Jo crec que tindrà sort el col·lectiu arbitral que el gol de l'Almeria no ha alterat el resultat que hi havia en el moment de l'anul·lació, perquè si no haguéssim tingut Sarau. En tot cas, serveix perquè el Betis se situï en posició europea i és un bon resultat per Espanyol i Girona perquè l'Almeria continua ben a prop del descens, un parell de punts per sobre.
Mireu el gol de Canales quan tingueu oportunitat, perquè és un dels gols de la jornada. Control amb el pit i sense que caigui a terra, vaselina per sobre del porter. És un senyor gol de Sergio Canales, que té ara els micròfons a la tele i amb tota la raó del món. I també s'ha acabat el partit de segona.
Amb golejada de l'Alavés, Saragossa 1, Alavés 4.
I s'acaba el partit del Mataró, amb excel·lents notícies a la Champions femenina de waterpolo. Victòria de 2 gols a la piscina de l'Olympiacos. 9-11 ha guanyat l'equip que entrena Dani Ballart. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Ens anem actualitzant al llarg de la tarda, nit amb la Bàrbara. Per on vols començar?
Per Turquia, perquè el desastre i el rastre de misèria que ha deixat el terratrèmol de dilluns a la zona se sumen ara les malalties que poden aparèixer entre els supervivents, amb gent malvivint en cotxes i també als carrers. L'alerta l'ha donat el Via Lliure de RAC1 Lluís Mendo, membre del grup d'estructures col·lapsades dels bombers.
Certament hi ha uns límits, per exemple, el nostre company que tenim allà ens reportava ahir a la nit que ja els havien alertat sobre els primers brots de còlera, és a dir, no es pot mantenir la situació indefinidament. Hi haurà un moment que les autoritats hauran de tancar aquesta fase de recerca i com entrar en la fase de retirada de runa per temes de salubritat.
Això mentre la policia ha evitat la fugida del país del constructor Jasar Koskun. I és que l'edifici de luxe de 12 plantes i 250 apartaments que va fer Antioquia es va esfondrar, deixant al seu darrere la vida de 750 persones. Els agents l'han detingut abans que marxés de Turquia. Aquí a casa un incendi crema des d'aquest migdia a dues naus industrials de Manlleu. De moment no hi ha cap ferit. Segons els bombers, les fàbriques estan plenes de fustes i plàstics. Ara mateix hi treballen 23 dotacions i hi ha risc que l'estructura acabi col·lapsant. I a França, centenars de milers de persones han participat avui en una nova protesta contra la reforma de les pensions i l'increment de l'edat de jubilació dels 62 als 64 anys. Serien més de 300.000 persones, segons alguns mitjans francesos. Fins i tot l'aeroport d'Orly, al sud de París, ha hagut de cancel·lar la meitat dels vols programats per una aturada sorpresa.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Passa un minut d'un quart de set, una pausa i a la tornada crec que ja serà la millor hora perquè sonin els timbals.
Superesports amb Xavi Puig.
A Movistar l'emoció del futbol no s'acaba mai perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Outlet, Outlet, arriba l'outlet de Ford. Per fi ha arribat el que estaves esperant. Del 16 al 18 de febrer trobaràs més de 40 unitats Ford amb entrega immediata i fins a 10.300 euros de descompte. Outlet, Outlet, arriba l'outlet de Ford. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolás, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
RAC 1.
El dilluns 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. A RAC1 farem un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Des de les 9 del matí i fins a la matinada tornarem a posar la ràdio cap per avall.
Sempre la ràdio i visca la ràdio.
Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Ei, i atents a la una, que hi haurà una sorpresa final.
RAC1, tots som u.
Superesports amb Xavi Puig.
11 minuts i dos quarts de set de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11. A partir de les 11 tu diràs amb el Dani Aguilar per arribar, vaja, avui una mica més enllà de la una de la matinada, perquè estarem molt pendents també de tot el tram final dels Premis Goya des d'Andalusia, amb la Maria Cusó, amb el Dani Aguilar, amb el Blai Morell també, per acabar de repartir tots els premis que hi hagi fins que s'acabi la gala, que solen ser curtes aquestes sí, gales dels Goya.
Allò, ràpides.
Fins que tanquin la barraca, aquí estarà el Dani Aguilar i companyia per explicar-vos tot el que passi en aquests Premis del Cinema Espanyol. Ha arrencat el partit del Barça Barça femení al camp de l'Alavés.
Sí, minut 3 de la primera part, pressionat molt l'equip de Jonathan Giraldez, que porta l'equipació de la Senyera avui en aquest partit a Vitòria, però de moment no s'ha mogut el marcador. Alavés 0, Barça 0.
Ara sí, estava esperant això, que sí. Faltessin 10 minuts clavats perquè siguin 6:45 de la tarda, la millor hora, sens dubte, perquè sonin els timbals. I perquè entrem en el món de l'ultrasports, en el superesports, amb la Gemma Montero. O la Gemma, ara t'ho diré, que va, se'n va el pollastre d'aquí, ves tirant. Ves tirant, que encara no et toca. Vinga. Pop, pop, pop. Molt bé, així, fora de l'estudi. Ara sí, Gemma Montero, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El temps, mira, ja ho pots comprovar amb el meu coll que ha fet aquesta setmana. No ha convidat gaire el que direm ara, però ens hem d'obrir la possibilitat, Gemma, de nedar en aigües obertes.
És moment de fer un cop de cap i d'anar-hi pensant de per què no. Sempre parlem aquí molt de muntanya, però el mar també és un territori ultra, perquè hi ha molta gent que durant tot l'any, neda a la platja i no ho fan sols. Hi ha grups de gent organitzats que ho fan cada dia de l'any i d'aquí uns dies, a més, obren les inscripcions de Marnaton, aquestes curses d'aigües obertes que organitza l'empresa catalana i que ens permet poder nedar amb aigües obertes, no ara amb el fred que fa ara, però sí a la primavera, a l'estiu, per racons de pel·lícula de Catalunya i de Balears. I és un plantejament diferent, potser per gent que està acostumada a córrer per la muntanya o per l'asfalt, per què no provar una distància curta, n'hi ha més d'una, i tastar una miqueta del que et dona el mar, perquè pot ser molt interessant.
Doncs aturem-nos aquí, perquè es cansaven molt d'aquestes proves de la Copa Marnaton. Són les dues persones que ens acompanyen avui a l'estudi. Una és el director de la prova, el David Campà. Hola, David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'altre, un il·lustre nedador, el cofundador de MediaPro, Tacho Benet. Hola, Tacho, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ven sense neoprè, Tacho?
No, perquè jo nado sense neoprè.
Doncs així encara amb més raó per haver vingut sense. Som a pocs dies, de fet, perquè s'obrin les inscripcions, David, per les diferents proves de la Marnaton d'aquest any.
El 16 de febrer, amb moltes novetats que anunciar, algunes incluses. No, encara no les puc dir perquè encara no ho tenim del tot lligat.
Això no m'ho pots dir, perquè clar, et fareix estirar la llengua. I no
jo et tiro la canya i ja veurem el que puc dir i el que no, però... Però sí, molt contents d'encetar una nova temporada, de començar aquest 2023, doncs, com més ens agrada, al mar.
Al mar, i per això ja tenim el calendari, que si vols el comentem. Alguna novetat destacada? Repetiu la prova d'Eivissa, que vau inaugurar l'any passat, de fet fa pocs mesos, el mes d'octubre. Suposo que va anar bé perquè la repetiu, la consolideu.
Sí. Correcte. Repetim les mateixes proves del 2022, les mateixes ubicacions. Comencem amb Formentera el 20 de maig, amb la novetat doncs, que hi fiquem també el dia abans un clínic de natació perquè la gent que està començant doncs, comenci a fer les primeres braçades i rebi alguns consells. I després també una classe de ioga el dia després de la travessia.
Això és nou?
Això també és nou. Això també és nou. I bé, ens agrada doncs, cuidar els nedadors en tots els aspectes, no només estrictament el que és la travessia, que és preciosa, com ja coneixen els que van venir a nedar l'any passat, però a més, doncs, tenir en compte l'experiència global i les activitats que s'hi fan doncs, durant tot el cap de setmana.
I després tenim Begú.
No? Seguim amb Begú.
Saltem el 10 de juny.
Sí, la novetat és que normalment solia ser el diumenge, aquest any serà en dissabte. També, doncs, per afavorir que vinguin nens, que vinguin i que la gent passi el cap de setmana allà i tingui el diumenge doncs, per estar tranquil i visitar altres platges de Begú o el poble mateix. I que la gent disfruti i gaudeixi doncs, no només de nedar, com sempre, sinó també de visitar els fantàstics llocs que ens dona el litoral català.
Com, per exemple, Sant Feliu de Guíxols, que és la següent prova l'1 de juliol i és l'única de les proves que té el format XL.
Exacte.
No, pels més atrevits,
exacte.
Els 12 quilòmetres.
Uneix les poblacions de Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, que són 12 quilòmetres sense cap port, Això és difícil, trobar-ho al litoral català, tanta distància sense ports pel mig, i amb un entorn també privilegiat. És una travessia que pràcticament el 90% del recorregut estàs veient al fons, i doncs és preciós. Què t'haig de dir?
És una pel·lícula, no? És com una pel·lícula. I d'aquí marxem ja a Cadaqués, el 16 de setembre, la quarta prova, i la cinquena, que és en Barcelona, el 30 de setembre, bastant seguidetes. A Barcelona sí que hi ha novetats.
Sí, Barcelona hem canviat la data, solia ser el maig, l'hem passat al setembre. Pensem que l'aigua doncs té millor temperatura per la gent que s'inicia, perquè és una prova que dona entrada doncs a un públic molt popular que encara no està tan acostumat a fer travessies llargues, i amb un format diferent, com ja havíem plantejat aquest projecte al seu inici, el 2015, que és fer voltes a un recorregut de 2 quilòmetres perfectament balisat. Llavors pots escollir fer una volta, dues o tres, i això ho lliguem també amb l'Agenda Superacció, que és una ONG amb la que treballem a Barcelona, que treballa amb nois amb risc d'exclusió social a través de l'esport, i estem molt contents perquè doncs no només ens ajuden fent de voluntaris, evidentment doncs recaptem fons perquè la ONG també pugui tirar endavant, i també hi neden, i això per nosaltres també és molt important, perquè venen d'experiències que sovint els han fet estar en conflicte amb el mar, han passat males experiències al mar, i retrobar-nos a través també d'unes classes que els hi fem per aprendre a nedar, i això fa que, doncs, que el cercle es tanqui, i que puguem tenir en un lloc que potser no és tan emblemàtic com on organitzem les altres travessies, però sí que és un lloc on s'ajunten diferents conceptes que fa que sigui tot molt rodó.
I el canvi d'itinerari, d'ubicació a Barcelona, què suposa?
No, seguim nedant al mateix lloc. El centre neuràlgic segueix sent a la platja de la Mar Vella. No passem la bocana del Port Olímpic, que també era un lloc que era complicat i tampoc era molt bonic de nedar-hi. I aleshores segueix sent una manera de veure l'skyline de Barcelona des d'un punt de vista diferent. I per tant, seguim encantats amb Barcelona.
Us afecta la Copa de l'Amèrica, vosaltres? D'alguna manera?
Esperem que positivament. Esperem que positivament, i que Barcelona s'obri més al mar, i que Barcelona, doncs, en un o dos anys tingui en compte també esports com la natació en aigües obertes, que de moment és molt minoritari, tot i que tinguem representants tan il·lustres com el Tacho, però sí que ens agradaria doncs, que, mica en mica, la ciutat anés apostant per aquest esport.
I tanqueu la temporada a Eivissa, no?, el 14 d'octubre, amb bones temperatures, perquè no sé aquest estiu com serà, però l'anterior déu-n'hi-do, i el 14 d'octubre era pràcticament ple estiu allà.
Sí, això és una loteria, però sí que és veritat que a nivell d'estadística el mes de setembre sol ser un mes més complicat a Balears que no octubre, i per tant doncs sí que vam triar aquesta data, que pensem que ja és una mica tard, però que també ens fa gaudir de la illa per nosaltres sols, pràcticament, i això també doncs ens fa feliços.
I com aneu de... No ho saps, perquè encara no heu començat, però com preveus que sigui el ritme d'inscripcions? Perquè aquí parlem de running, de trail, de maratons, i aquest any estem veient claríssimament com fa pujada ja la gràfica, almenys en quant a la intenció de la gent de tornar a fer esport. Perquè l'any passat encara estava una mica condicionat, sobretot al primer trimestre de l'any, no?, amb mascaretes, amb algunes regulacions Covid, i ara ja, per exemple, potser és un exemple massa exagerat, però la Cegama, la cursa, ha tingut més de 13.000 inscrits per 225 dorsals. La Marató de Barcelona porta 12.000 inscrits i es preveu que arribin els 15.000. I la mitja de Barcelona, que es disputa el 19 de febrer, rondarà els 18.000, potser, si a última hora la gent encara s'engresca, arribaria als 20.000 com a molt. O sigui, són unes xifres pràcticament ja prepandèmia. No sé si a vosaltres teniu aquest feeling també de cara a aquest 2023.
Sí, sí que el tenim. Però és veritat que les aigües obertes mengem a part, no treballem aquests números.
Amb les vostres xifres, però amb aquest esperit de recuperació?
Però sí, sí, ja, evidentment. L'any passat vam estar en 5.000 participants i aquest any estimem tornar a xifres de 2019, que seria arribar a superar la xifra de 6.000 participants.
Clar, com les seves xifres, com bé dius, David, perquè, Tacho, per què tanta gent es resisteix a les aigües obertes? No sé si la gent li té certa por al mar.
Bueno, hi ha una mica de tot, no? Sí, hi ha gent que realment li impressiona el mar. És una tonteria, perquè no, és una cosa psicològica, perquè al mar no hi passa res, de la veritat. No hi ha accidents al mar amb animals que t'ataquin, no? No en conec cap cas, i mira que conec gent que hi nada, no? Després hi ha una mica també que la natació requereix una certa tècnica, no? I hi ha molta gent que això també li fa por. Però això s'ha anat trencant, i cada vegada, des que jo vaig començar ja fa molts anys, ara cada vegada hi ha molta més gent que nada i que fa el mar obert. Molta gent que se n'adona que el nadar al mar no és el mateix que nadar en una piscina, que la forma en què ho vius és completament diferent. Que la piscina està molt bé per entrenar-te, per fer coses, però que quan surts al mar i aquest esperit de llibertat i d'estar com una mena de comunió, que estàs amb l'aigua, que formes part de la naturalesa, això és... Jo sóc molt poc donat a aquestes coses espirituals i tal, però realment dintre de l'aigua et passa això d'aquí. Estàs amb una mena... Et sents fluir dintre de l'aigua, et sents que nades amb unes sensacions del teu costat que són... I és un esport individual, però molt col·lectiu, perquè no surts mai sol al mar, sempre surts acompanyat de gent. I és gent molt variada, perquè l'esport de l'aigües obertes el pot fer tothom, és molt fàcil de fer, no necessites...
Només cal un banyador.
Només cal un banyador i tirar-te a l'aigua i res més, no hi tenir ganes. I, per tant, jo crec que a poc això es va trencant i cada vegada hi ha més gent que s'atreveix i que realment es tira a fer les travessies. Jo crec, per exemple, com ho deia el David, per exemple, la de Barcelona, és una travessia molt adequada perquè la gent pugui començar, perquè és curta, no estàs alta, estàs no tens que desplaçar-te, la gent que viu a Barcelona, òbviament, que és la majoria de la gent de Catalunya. Llavors, és senzilla, veus l'esquena de la teva ciutat, o sigui, hi ha travessies que s'adonen molt a que un s'iniciï amb això. I cada vegada més, a més, ells de marató no fan molt bé, fan diferents formats perquè la gent pugui començar a fer travessies més curtes per veure que és el que perquè s'aficioni i continuï.
Sí, de fet, Begú i també Sant Feliu teniu els 1.500 metres, no?
Sí.
Que és per això, no? Perquè la gent ho tasti.
Exacte. I són proves igualment que requereixen d'esforç, evidentment. No menysprearé, però sí que és veritat que estan a l'abast d'una persona que entreni un o dos dies a la setmana. Amb això en tindria suficient per fer una prova d'aquesta distància.
Una persona que està en forma físicament, primer es fica el neopreno i l'ajuda molt. L'ajudarà molt a nedar. No sols no tindrà fred, sinó que l'ajudarà molt a nedar. Segon, en el mar... Una distància pot semblar molt llarga, però és molt més curta del que ho és. O sigui, fer 1.500 metres en una piscina és molt més llarg que fer-los al mar. I, a més, el que és més important és que al mar tu et marques el teu propi ritme. Al final, jo tinc un amic que nada molt, li agrada molt nedar, i ell diu que ell el que és un senderista del mar. O sigui, ell no corre per la...
Fa trekking per l'aigua.
Camina per l'aigua, diguéssim, no? Fa senderisme per l'aigua. Per tant, va al seu ritme, tranquil, no necessita cansar-se d'una forma esgotadora per acabar fent, i al final acaba fent doncs, molts metres, no? Però per fer 1.500 metres no és tan difícil. Jo crec que la gent, si ho provés, s'aficionaria molt.
A més, passen moltes coses.
Sí, no, i cops distret. De colze, i algun, no, algun frec n'hi ha a la sortida.
De vegades a la sortida.
Home, sí, que posem-li emoció, que si n'hi ha, posem-li. Sí,
però és molt fàcil treure els cops de colze. Te quedes una mica enrere i quan tothom surt, tu surts en aquell moment i ja està.
Sí.
I salvat, no?
I, per exemple, la de curta de Sant Feliu, que dones la volta a l'illa de Sadolitx, allò, jo crec que a cap lloc he vist tants peixos junts. És molt, molt, molt maco de veure, molt divertit i com diu el Tacho, intentem donar un entorn molt segur perquè tothom es preocupi només de nedar i s'oblidi de cabòries i de pors que nosaltres ho tenim absolutament tot controlat.
Amb tot el que deus haver vist nedant, ara ens explicaràs quan vas començar i tot això, eh? Tu com a cofundador de Mediapro, no has vist una pel·lícula? No has vist aquí algun... No? No hi ha material audiovisual aquí per fer alguna cosa?
Vaig veure una pel·lícula sobre la natació, que em sembla que es deia... Bueno, es deia, però és que era tan dolenta, era dolentíssima.
Bueno, ens millorem-ho, no?
Que, a més, el protagonista baixava riu avall per acabar suïcidant-se al mar, una cosa tristíssima, no? És difícil, potser sí, que un dia hem de fer alguna cosa d'una pel·lícula al mar.
Bueno, estarem atents a veure si tenim pel·lícules sobre el mar i sobre la natació, sobre nedar en aigües obertes, perquè tu, Tacho, quan vas començar a nedar això, en aigües obertes?
Amb aigües obertes jo vaig començar a nedar perquè jo nedava al gimnàs i feia això, i per culpa del marató, jo vaig veure un dia a la televisió que sortia, no sé si és la primera o la segona marató que es va fer, i... Jo entrenava, nedava a la piscina amb una certa regularitat, i quan ho vaig veure, recordo que li vaig dir a la meva família, hòstia, 6.000 metres, diu, estan bojos, no? Això és una barbaritat, perquè quan un està nedant en una piscina, les distàncies se li fan molt llargues, 6.000 metres en una piscina són molts metres. Llavors, això és una barbaritat, fer tants metres nedant. Però el noi que m'entrenava llavors em va dir, diu, no, li vaig comentar, hòstia, el marató, i em va dir, hòstia, lo podies fer tu perfectament. Perfectament. I bueno, pues, aquell any m'hi vaig apuntar, vaig entrenar una mica, jo tinc una casa a Begur, davant d'on se passa la Marnaton de Begur, i me'n vaig anar a fer la Marnaton de Cadaqués, o sigui, la primera que vaig fer de la meva vida. I a partir d'aquí li vaig agafar una afició i vaig començar a nedar amb aigües obertes.
Sí. I et vas convertir en marnatonista, eh?
Sí, sí, exactament, sí. Marnatonià, sí, sí.
Molt bé. Sí,
però no només 6 i mig, vull dir que ha fet coses molt més llargues. 40 quilòmetres de Mallorca a Menorca.
Sí, sí.
Ha fet reptes majúsculs. Vull dir que això enganxa. Això de les aigües obertes enganxa
molt. I però... a més, quan te planteixes un repte i sempre veus el repte que hi ha llocs molt bonics. Per exemple, jo vaig fer Capri-Nàpols, que és una travessia preciosa. Són 38 quilòmetres, però és molt bonica. Estàs a la badia de Nàpols, és preciosa de fer. I, bueno, moltes de les que fa 2 anys vam fer la de Cadaqués... Port de la Selva, que són uns 20 quilòmetres, i també és una... Clar, tot això de travessar el Cap de Creus és que és preciós, és una anar passant entre les petites illetes que hi ha per allà, és meravellós.
I totes aquestes aventures, a banda de les proves del Marnaton, però aquestes altres travesses més llargues, les pots gaudir? Gaudeixes del paisatge? T'atures en algun moment donat per gaudir del paisatge? No, com ho fas?
Mira, quan nedes, amb una travessia molt llarga, a la de Marnaton, si no, de 6.000 metres, si vols, no et cal. Ells diuen que t'has d'aturar a fer alguna cosa, però si vols, no, jo no m'aturo, diguéssim. Però és convenient aturar-se un moment. Però sí. Amb les travessies molt més llargues és molt important hidratar-se cada moment. I si és molt llarga i fa molt de calor, és molt important parar-te cada 45 minuts, fins i tot 30 o una hora, i beure i menjar una mica sempre. Perquè menjar, tu no pots arribar a tenir set. Quan t'arribes a tenir set és que estàs ja deshidratant-te, perquè no a l'aigua no te'n dones compte i et vas deshidratant, perquè l'esforç també el fas. Llavors, sempre t'has d'aturar a beure, a que et donin alguna cosa de menjar. En aquell moment és com pots mirar. Clar, hi ha travessies, si tu fas Mallorca-Menorca, no hi ha res a veure, perquè estàs dels 40 quilòmetres pues, a 35, en què no veus litoral enlloc, no? Però hi ha travessies que sí, que quan vas costejant, com aquesta mateixa que deia de Cadaqués a Port de la Selva, que pots veure, a més veus els animals, veus els peixos que estan per allà, procures, com que tampoc estàs... L'objectiu no és fer un temps determinat, l'objectiu és arribar, acabar la travessia. No és,
i gaudir-la.
No, i gaudir-la. Per tant, et pots estar desviat per dir, no, fill, acabem més rectes aquell d'allà, però jo vaig entrar en aquesta petita badia perquè hi ha una illa, la donaré la volta pel costat de la illa i veure el fons. Veure el fons per nosaltres és com un al·licient molt, molt important, molt maco. No? I per tant, com que no és competitiu, sinó que és senzillament arribar i anem conjuntament tots junts a ajudar-nos per arribar, és un ambient molt, molt bonic, molt distès, i que pots gaudir molt de la natura.
I amb qui ho fas, tot això?
Pues jo ho faig, bueno, vaig amb els de Marnaton sempre que puc, jo sempre m'apunto a tot. Jo el dia 1, pues el dia que obrim, ja ho sap, m'apuré apuntat a totes, i després aniré...
Totes? Sí? A totes.
Ho saps, sí, m'apunto a totes.
A les 6.
Després aniré a les que pugui, perquè hi ha vegades que no hi puc anar, però m'apunto a totes. Però després tinc molts amics, i hi ha molts... Aquí a Barcelona... i a Badalona, hi ha molta gent, els dimarts hi ha un grup que surt a nedar tots els dimarts de l'Espai de Mar de la Barceloneta. Hi ha un grup, que, on jo també vaig continuar anant, de Badalona, que surten els dissabtes a Nadal de Badalona. N'hi ha uns que fan una cosa que es diu les llunàtiques, que surten quan hi ha lluna plena i surten a buscar... O sigui, que de gent per trobar, per sortir acompanyat, perquè nosaltres la desavantatge que tenim, que a vegades és un avantatge, és que no podem anar sols. O no hauríem d'anar sols. Mm-hmm. En conec algun que va sol i de tant en quant ja em sent. Però no hauríem d'anar sols. I per tant, has de buscar com agrupar-te. Llavors tens aquests grups que, escolta, avui sóc jo, demà no, demà vindré, venga, si demà sí que vindré, avui anem a nedar, sortim a Badalona, sortim aquí, sortim allà, i després per les organitzades que fan doncs, les empreses com Marnaton. Però dona aquesta visió tan social, tan bonica d'aquest esport, que estic segur que altres esports que semblen que sigui més fàcil tenir aquesta relació social, no la tenen.
Passa, per exemple, amb el ciclisme, no? La gent que surt en bicicleta, sobretot dones. Hi ha molts grups de dones que entenen l'esport com un fet social i no competitiu, els caps de setmana, per exemple, no? Allò que li diuen la grupeta.
Sí.
Doncs la grupeta també es podria dir una miqueta. Però sí. La teva grupeta qui seria? Doncs són uns fixos de Marnaton o són gent del teu voltant?
Jo en tinc molt variats.
Ah, tinc molts amics. Vas combinant.
Sí, tinc molts amics i tinc moltes possibilitats de sempre...
Has de triar, no sé si és bo...
No, és un problema de triar. Tria la meva feina el meu temps per mi. Com que jo estic molt enfeinat, doncs quan puc, doncs vaig a nedar amb aquests aquí, quan puc m'apunto amb aquells allà, quan puc envio jo un missatge, dic, escolta, vine, vaig, per què no anem a nedar avui aquí, anem a nedar avui aquí, no? Però tots els que naden al mar, l'esperit és sempre el mateix, és l'esperit de... al Marraton sí que hi ha un grup que intenta doncs, guanyar i fer punts i això està molt bé també que sigui competitiu, però hi ha una gran part d'això que el que s'intenta és arribar simplement, complir l'objectiu, fer el repte, arribar fins allà i després anar a fer un dinar tranquil·lament i xerrar i tindreu un grup de companys molt variat amb el qual pots parlar-te de què és el que ha passat a l'aigua, què és el que no ha passat. La natació és un esport molt ric, sí.
És molt ric. Recordo que l'any passat parlàvem amb l'Helena García Melero, amb qui també has trobat, evidentment, sí. Que deia que ella anava a comprar el pa nedant. No?
A Cadaqués.
No ho pot dir qualsevol.
Bueno, jo alguna vegada he sortit de Begur, m'he anat nedant fins a Calella de Palafrugell, perquè m'anava a dinar amb la meva dona, que venia amb un cotxe, no? I s'anava a Calella de Palafrugell. M'he anat a dinar nedant, no? I he fet, no ho sé, quan deu haver-hi 12 o 13 quilòmetres
sí,
tot el mar.
Sí, més de 10.
Sí. Molt bé.
Però això, doncs, mira, això és una cosa que...
Amb la teva pròpia benzina.
Exacte, no? De les bogeries que ens agrada fer, no?
Deus mullo, tu, amb un cotxe, i en Tacho sí. Que nedant vinga cap a dinar.
Déu-n'hi-do.
Aquell qui va a la cantonada 10 quilòmetres. I tot això, Tacho, sense neoprè. Per què? Per què això? Perquè ets dels puristes o per què?
No, soc purista. Jo nedava amb neoprè, i està molt bé nedar amb neoprè, perquè primer t'ajuda a nedar, nades més ràpid i tens més facilitat, i a part, si tens fred, te trau el fred. Però anava a fer una prova que no es permetia el neoprè, i vaig començar a entrenar sense neoprè. I vaig estar tot un any entrenant sense neoprè. I ja vaig decidir pues, que no me'l posava, que ja m'anava bé anar sense neoprè, perquè no el necessitava, i anava sense neoprè.
I t'hi has acostumat,
no? I m'hi he acostumat, sí.
Què t'hi has trobat al mar? Què és el pitjor que t'has trobat al mar? El més lleig?
Doncs no he tingut cap experiència negativa al mar.
No?
No. O sigui, l'única experiència negativa que he tingut és, a lo millor, jo amb alguna prova que no m'he trobat bé i he tingut que... Perquè amb això no tinc problemes. Si no em trobo bé, no estic a gust, no em sento d'això, el David ho sap algunes vegades, doncs que agafo, aixeco el braç i dic, me'n vaig, i s'ha acabat.
Que des del protocol, no? Quan passa això, que pot passar i no passa res, no?
Exacte. No passa res.
Es plega i ja està.
És que vas a passar-t'ho bé, i per tant, si no hi ha la competitivitat, doncs jo senzillament... Però coses que diguis... home, anècdotes n'hi ha moltes. Jo recordo una que em van organitzar ells de nit i se'ns va ficar una corrent en contra i, clar, no de nit.
Se'ns va fer de nit.
Se'ns va fer de nit i se'n fica la corrent en contra, no aconseguíem entrar a la platja aquella
de Sa Conca.
I, bueno, els pobres anaven allà rescatant a la gent i la gent no es deixava rescatar perquè deien, no, jo ja ho faig, i l'altre deia, no, però és que és de nit, no? O sigui...
El mar no us deixava, aquell dia no us deixava, eh?
El mar, quan... Però el mar ja ho veus, i la gent que nada normal ja ho veus, veu que el mar està d'una manera, no, avui no es pot nedar, perquè està malament, perquè ja ven un vent que t'allunya de la costa, i per tant és molt perillós, perquè si vas sol o només vas un grup 1 o 2 i de sobte pots trobar a molts quilòmetres de la costa i amb dificultats per tornar. O sigui, el mar, nosaltres que nedem al mar ens l'estimem molt, no? I per a mi tenim molt de respecte perquè no passi res, però no vull que sembli que les travessies són perilloses, perquè no ho són, perquè els que organitzen les travessies ja se n'ocupen de que si no es pot nedar, no es nada. I si es pot nedar, és que es pot nedar, i a més ells han ficat ja totes les mesures de seguretat adequades perquè es puguin fer, perquè ningú tingui un problema, perquè pugui ser tret de l'aigua si li convé, si vol sortir, o sigui, qualsevol persona que està fent una travessia d'aquestes i de repente diu, ostres, jo no em sento bé, vull plegar, aixeca el braç i en un minut el recullen, i s'ha acabat, no hi ha aquesta... Llavors, aquesta visió del mar com un espai una mica... contrari a tu no és certa. El mar no és contrari a tu, el mar és molt amic teu, en aquest sentit.
Fixa't que abans ho deies, eh? Hi ha molta filosofia entorn a les muntanyes de tota la vida, molta mística, no? Allò, acostar-se a Déu, el punt més alt del cel, aquestes coses. En canvi, amb el mar sí que és veritat que potser mana més al respecte que no una filosofia, una mística. I mira que hi ha elements culturals com per interpretar-ho i haver-ne, no? Falta aquí una...
Però la gent que nada sí que la té una mica aquesta mística.
Totalment.
Doncs l'han d'explicar, no?
Sí, no, però tu ara parles amb qualsevol d'aquestos que et dic que naden a mi, i molts d'ells tenen la mística aquesta de que, doncs, quantes vegades jo he sentit, no? El mar, al final nosaltres venim del mar, no? Nosaltres som el mar, nosaltres som aigua.
Som aigua.
Som el que t'he dit abans, no? Hi ha un moment que estàs nedant al mar i quan aconsegueixes nedar bé, la gent diu, he aconseguit fluir, no? M'he sentit que formava part de l'aigua, no?
Està molt de moda aquest terme ara, no?
Sí,
de fluir,
sí, no? Però en aquest cas és un terme molt real, perquè sí. Tu realment has aconseguit arribar a un punt de trobar un ritme i de trobar una manera de lliscar que tu creus... No és veritat, però et creus que formes part del mar aquest que està allí, i per tant el mar ja no és el teu enemic, sinó que és el teu amic que fa que vagis avançant d'una manera que tu trobes meravellosa.
Doncs animem a tots aquells que ho viuen que ho expliquin, i que enganxin els altres. Has parlat que feu jornades d'entrenaments, que no, ajudeu a preparar la gent. Encara compteu amb el Rafa Cabanillas?
Sí, el Rafa està... És un dels entrenadors de l'equip de Marnaton.
Entrenador barra torturador, de vegades, no?
Qui t'ho ha dit, això?
No sé, m'han arribat veus.
La veritat és que és molt bon entrenador, intenta, sobretot, aquesta fama que té de vegades de torturador, potser és més perquè intenta treure el millor de cada un. I sí, evidentment, doncs, els entrenaments són exigents, però sobretot perquè... també volem que la gent que entrena amb nosaltres doncs després gaudeixi molt de les travessies, i per tant, doncs, de vegades aquest punt de superació i de patiment a la piscina, doncs, té la seva recompensa una vegada passes al mar, no? Nosaltres sempre diem que no és que ens agradi molt nedar en piscina, però és necessari.
Tu, David, al llarg de l'any reconeixes el terreny, l'aigua, en aquest cas, de les diferents proves del Marnaton?
Això és... Abans ho fèiem molt, sí que fèiem una jornada que eren... En 24 hores, en un dia, fèiem totes les proves de la Copa, quan no teníem proves a Balears. Llavors agafàvem una furgoneta amb quatre amics i anàvem de prova en prova, saltant a fer-les totes. Però sí que és veritat que des que vaig començar amb Marnaton he deixat de nedar molt. Abans sí que era... el meu esport pràcticament era l'únic esport que practicava, I en canvi, des de que estic organitzant el Marnatón, em queda menys temps i moltes vegades doncs, també combino amb la bicicleta, amb el córrer, també nedar, evidentment, però menys el que m'agradaria.
Però ho pagues, això, eh? La feina, doncs, es paga. Sí. Quants quilòmetres has fet tu a la setmana?
Doncs en una setmana que entreni tot el que hauria d'entrenar, hauria d'entrenar cada dia. Hi ha hagut setmanes que ho hem fet. El David m'entrena amb mi. Eh? Mm. Vull dir, i llavors pues, fem uns 3.000 i pico metres cada dia. Ara, això, pues, en èpoques de menys feina, fem 5 dies a la setmana, 4 dies a la setmana, i fins i tot algun dia doblem. Eh?
Mm. A Barcelona.
A Barcelona, sí. Uh-huh. I però quan tinc feina, doncs, a lo millor me tinc que conformar a entrenar un dia o cap. I, però, quan viatjo molt, però procuro buscar també llocs on hi hagi... Ara he vingut de Buenos Aires, llavors el David m'envia uns entrenaments, i jo doncs, busco un hotel a Buenos Aires que tingui piscina de 25 metres, i llavors faig els entrenaments allà, o en una altra ciutat on vagi en aquell moment.
Tu ets complidor amb això.
Sóc bastant complidor, excepte que la feina a vegades no em deixa complir. Però si em deixen, doncs sí, ens deixen. Sóc una persona que entrena...
Entre 15 i 20 quilòmetres a la setmana, sí. Aproximadament, fa el tatxo.
Déu-n'hi-do. I recomanes que sigui això, que cadascú s'adapti al que pugui fer, no?
Jo crec que és una mica massa, una mica boig, francament.
Sí. Amb 5-6
quilòmetres... Que no cal, no? No cal.
Amb 5-6 quilòmetres a la setmana...
Amb dues sessions a la setmana.
Dues sessions a la setmana pots fer begur, per exemple, o Sant Feliu de Guíxols, o Cadaqués.
Sí.
Sense problemes.
Sense problemes.
Sense cap problema.
El que sí és sempre començar a poc a poc, si és la teva primera experiència, encara que hagis entrenat, doncs apunta't a una travessia curta, i a partir d'aquí salta a la mitja, i si t'hi has trobat bé, doncs a la llarga. No vulguis començar per la llarga, perquè doncs, crec que fer tots els passos del camí és bo, de cara a guanyar experiència, tranquil·litat i gaudir més.
I gaudir. Bàsicament aquí el que expliquem és que la gent el que faci, totes aquestes ultres en la superfície que sigui, sobretot és que les gaudeixi. Per cert, no t'ho he preguntat, Tatxo, però suposo que estàs completament recuperat perquè vam llegir un llibre teu. La travessia més llarga, malauradament, perquè vas estar hospitalitzat al Clínic.
Sí.
Sort tenim del Clínic, per culpa de Covid.
Sí,
estàs recuperat absolutament.
Sí, absolutament, sí. Això em va ser el 2020 i el 2021. Va ser el març del 2020. O sigui, al principi
va ser dels primers, vaja.
Primer, sí. Però ja el 2021 ja vaig fer, per exemple, doncs, Cadaqués, Port de la Selva, que eren 20 quilòmetres. O sigui que estic absolutament recuperat.
Zero seqüeles, i cap a l'aigua. Així que s'ha pogut.
I a gaudir de l'aigua.
Doncs ens n'alegrem. Nosaltres també us animem que gaudiu de l'aigua, que gaudiu del mar, amb alguna de les proves d'aquesta Copa Marnatón. 16 de febrer, això és ja, s'obren les inscripcions. Quina prova acostuma acabar abans les inscripcions, diries, David?
La que sol omplir més ràpid és Cadaqués. És potser amb la que vam començar, la més mítica. I en aquest sentit és la que potser penja el cartell de venut abans. Però
que ho intentin, que ho intentin.
I tant.
Que es bategin.
Jo crec que la gent que no ho ha fet, i només que es prepari una mica, tampoc cal que sigui d'això, descobrirà un món... completament nou, que li encantarà.
Doncs David Campà i Tatxo Benet, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ultra Esports, ja que continuau sobretot gaudint del mar. Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs la Copa Marnatón, protagonista avui a l'Ultra Esports, abans d'arribar a la meta, però com sempre sona ja aquesta sintonia, vol dir que en Miquel Pucurull ens vol dir coses. Avui ens dona uns quants consells per fer la Marató de Barcelona.
Amigues i amics, d'aquí un mes se celebrarà la Marató de Barcelona. Voldria, pels que la fareu per primera vegada, compartir de manera breu les impressions que vaig tenir fa 43 anys quan la vaig córrer per primer cop, per si tant de bo us pugui servir. Abans d'una marató, i de manera especial en la primera, apareixen tot de dubtes. Són els dubtes del maratonià, de la inseguretat. A mi, a la sortida, aquestes tribulacions no em paraven de donar voltes pel cap. Les recordo perfectament. Estic nerviós, sento un formigueig a la panxa. Estic preparat? Acabaré? Em toparé amb allò que em diuen al mur? A la meitat de la marató em trobava bastant bé, A partir del quilòmetre 25, la cosa es va complicar. Al 30, les cames em feien figa i em vaig topar amb el mur. Pel 35, em van venir ganes de plegar. Però vaig anar avançant, tractant de pensar en positiu. No en els quilòmetres que em faltaven, sinó amb els que ja havia corregut. Més que mai a la vida. I això em va donar ales. Tot i així, pel 40 estava fet puré. Vaig pensar llavors en que la meva dona i les meves filles m'esperaven a l'arribada. Vaig pensar també en la medalla que algú em penjaria i traient forces de no sé on, vaig acabar-la. Algú que no ha corregut mai una marató és difícil explicar-li el que suposa creuar la meta. Jo tampoc ho faré ara. Ja m'ho explicareu. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrunyeu molt.
Doncs hi farem cas, com sempre, el Pucurull, corre o corrinyar, cadascú que faci el que pugui o el que vulgui. Gemma, la setmana que ve més, adeu-siau.
Fins la setmana vinent amb la mitja marató de Barcelona, que es disputa diumenge, dia 19 de febrer.
Doncs la setmana que ve la mitja de Barcelona, protagonista a l'Ultrasport, dins del Superesport. 5 minuts i les 7 de la tarda. Primera, no tenim gols en el partit en joc al Sánchez-Pizjuán. Mollom.
Al minut 21, Sevilla 0, Mallorca 0, atacant molt l'equip de Sampaoli, però de moment defensant-se amb ordre el Mallorca d'Aguirre.
A segona tenim dos partits en joc, un d'ells el de l'Andorra.
Sí, que ja està perdent el Ciutat de València, el camp del Llevant. Llevant 1, Andorra 0. Partit que es troba al minut 24 de la primera part. També el 24, Mirandé 0, Villarreal B 0.
A punt d'acabar-se el partit del Sabadell a la primera federació de futbol. Mollom.
Sí, som al temps afegit. 93, anirem fins al 95. Continua la derrota dels vallesans. Sabadell 0, Numància 1.
I tenim jugant també el Nàstic a Múrcia en aquesta primera federació.
Sí, d'aquí 5 minuts.
D'aquí 5 minuts.
Comença aquest Múrcia Nàstic.
I en rugbi 6 nacions, segona jornada, en joc segona part de l'Escòcia-Gales.
Sí, de moment, Escòcia 13, Gales 7, primers 5 minuts de la segona meitat.
S'ha acabat el partit del Voltregà, la Copa de les Serres, classificat pels quarts de final, ha guanyat 1-4 a la pista del Diesbach, ja havia guanyat 6-3 al partit jugat a la pista de Sant Hipòlit, en aquest cas. I el Barça femení, què fa al camp de l'Alavés?
Doncs va per feina, Alavés 0, Barça 2, minut 39 de la primera part. El primer l'ha marcat Oshoala i ara acaba de marcar el segon l'equip blaurana. De seguida en confirmem l'autora.
I s'ha acabat el partit del Paris Saint-Germain a la Lliga Francesa.
Amb derrota clara, PSG 3, Mónaco 1. Sense Mbappé, sense Messi, amb aquest virus que està afectant l'equip de París. Neymar sí que ha jugat els 90 minuts, però vaja, que ha caigut el PSG. Mónaco 3, PSG 1, i de fet no té la Lliga ni de bon tros garantida, depenent del que faci, per exemple, un dels perseguidors, l'Olimpí de Marsella, aquesta tarda o més tard al camp del Clermont.
En ocasió del Sevilla, gran aturada de Rajkovic, del porter del Mallorca, 0-0 de moment al Sánchez-Pizjuán. Damià López, hola, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Amb el Damià i amb el Dani Solsona, d'aquí a una mica més d'una hora explicarem tot el que passi a la final del Mundial de Clubs entre el Real Madrid i l'Al-Ahly. Fa estona que tenim ja l'11 del Madrid, l'11 d'Ancelotti, Dani.
L'Al-Hilal, eh?
Ah, l'Al-Hilal, sí. Perdona, sí. Ara l'he confós. L'Al-Ahly ha perdut finalment el tercer i quart lloc.
Sí, ho deixàvem 2-1 guanyant l'equip egipci. Ja dèiem que jugàvem 10, però ha remuntat el Flamengo, aprofitant aquesta superioritat numèrica. 2-4, que va guanyar l'equip brasiler. I, vaja, jo diria que va arreglat una miqueta, poquet, però una miqueta, la seva participació al Marroc.
Madrid, Al Hilal, a les 8, aquesta final del Mundial de Clubs. En quin 11 surt el Madrid, Dami?
Juga Benzema, eh? Juga Karim Benzema amb Militao a la banqueta, també amb Carvajal a l'11. Respecte a la semifinal, Nacho i Rodrigo són els dos futbolistes que no repeteixen. L'únic, que avui compleix 24 anys, és el porter titular, defensa per Carvajal, Rüdiger, Alaba i Camavinga, mig al camp amb Tchouaméni, Kroos i Modric, amb Valverde enllaçant, i Benzema, que avui és la gran novetat, i Vinícius completant l'onze. Si vols, ràpidament, anem amb el de l'Al-Hilal, que acaba ja de sortir. Al-Mayouf a la porteria, defensa per Abdulhamid, Jang, el coreà, Abdulhayi i Aldosari. Hi ha dos Aldosaris, no és, diguem, el bo, el que va fer aquell golaç contra Argentina, aquest és el lateral esquerre. Doble pivot, en principi, amb el colombià, una de les estrelles de l'equip, Gustavo Cuellar i Mohamed Cano. Per la dreta, el peruà, André Carrillo. Per l'esquerra, una de les estrelles, Salem Aldosari. Enllaçant pel mig, Vieto, Luciano Vieto, i el malià, Musa Marega en punta. Aquest és l'equip que presenta un veterà, un clàssic com Ramon Díaz.
Doncs un bon àrbitre anglès avui en aquesta final.
Anthony Taylor, l'anglès, dirigirà el partit sobre la gespa. El bari serà l'italià Massimiliano Irrati. Avui llegia un aspecte important que jo crec que molta gent potser no té clar, que és que les expulsions o acumulacions per targetes afecten a la següent competició, a la Lliga. Ah. A la Lliga. És a dir, que si un jugador és expulsat, li afecta la següent competició.
Ah, sí?
Sí, sí, a la Lliga. Doncs, a la Lliga, haurem de tenir en compte això.
Veurem si passa alguna cosa. Mira, l'Ali, que li ha expulsat un jugador doncs, en aquest tercer quart contra el Flamengo, doncs a la Lliga haurà de complir la sanció. Tornem aquí una estona. Dami, fins ara.
Fins ara.
Mig minut i som ja a Granada, semifinal de la Copa d'Espanya de futbol sala entre el Barça i l'Inter Movistar.
RAC 1.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com
RAC 1.